Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 2 de desembre, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada i amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, comencem. Jasvia, que s'encarregarà del projecte d'aparcament a Can Saleta.
Acord unànime del ple municipal per delegar a l'empresa municipal de mobilitat la responsabilitat del projecte constructiu de l'aparcament, que tindrà una capacitat aproximada de 450 places. Els partits coincideixen que es tracta d'un pas important previ perquè sigui efectiva l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume.
I una sentència judicial que obliga a readjudicar la guingueta del pont de fusta.
El Tribunal Suprem dona per ferma la sentència en contra de l'adjudicació del bar de la platja número 5 que es va fer l'any 2015 i obliga l'Ajuntament a cedir-ne l'explotació al privat que va presentar-hi recurs. Va denunciar que les altres 5 ofertes presentades eren d'empreses vinculades a un mateix grup, contravenint les normes del concurs. El negoci no canviarà de mans per un acord entre les parts, amb el vistiplau del ple municipal.
Més coses. Educació canviarà la calefacció de l'Institut Bisbe Sivilla.
Les obres de millora del confort tèrmic al centre educatiu calellenc es duran a terme l'estiu vinent amb una inversió prevista de 568.000 euros que es finançarà a través dels fons europeus Next Generation. La directora del Bisbe Sivilla, Eva Sánchez, ha explicat que Educació coneix que hi ha zones del centre on alumnes i professors hi passen fred.
I avui, com cada principis de mes, també tenim actualització de casos Covid a l'Hospital de Calella.
I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva informa de 21 nous ingressos per Covid als centres calellencs, 3 defuncions en els últims 30 dies. En el darrer mes, també els sociosanitaris s'han detectat 11 nous positius.
Més coses. L'arquitectura de Jeroni Martorell centrarà la pròxima conferència d'Amics del Patrimoni Històric avui a la tarda.
La doctora en Història de l'Art i membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Raquel Lacuesta, proposa crear el Centre d'Estudis Jeroni Martorell a l'antiga biblioteca de Costa i Fornaguera per donar a conèixer la figura de l'arquitecte noucentista. Ella pronunciarà la conferència organitzada per Amics del Patrimoni que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a l'Auditori.
I pel que fa al temps, divendres d'ambient majoritàriament assolellat al Maresme, temperatures que han quedat estancades, això sí, hi ha sensació de fred, avui registres màxims que no superen els 14 graus aquí a la comarca, demà el cel es mantindrà serè, tot i que podrien créixer algunes nuvolades a últimes hores del dia, demà sense conseqüències, però sí que la previsió indica que aquests núvols prendran força durant la nit i matinada de diumenge i que podrien descarregar llavors durant el matí. Amb tot, a partir de diumenge a la tarda, el cel s'aclarirà i s'acabarà imposant el sol. Jasvia s'encarregarà de tirar endavant l'aparcament a Can Saleta per acord unànime del ple municipal. L'Ajuntament, doncs, delega en l'empresa municipal de mobilitat la responsabilitat del projecte al qual es va comprometre davant el Departament de Salut i que és condició perquè es faci efectiva l'ampliació de l'hospital. A l'espera d'obtenir la propietat dels terrenys afectats per la construcció de l'aparcament, la intenció del consistori és, doncs, que es pugui anar avançant feina amb la licitació de la redacció del projecte i també de l'estudi de viabilitat econòmica que de determinar com es farà, com es finançarà l'obra. Amb tot, els partits polítics municipals van coincidir ahir en què es fa un pas important per encarar la millora de l'atenció assistencial aquí al territori.
El regidor del PSC i nou president de Jasvia, Sofian Larossi, va obrir les intervencions al debat explicant que el protocol signat ara fa 2 anys amb el Departament de Salut estableix que l'inici dels treballs d'ampliació de l'hospital estan condicionats a que l'Ajuntament de Calella hagi executat el seu compromís.
Procedir a la construcció d'un edifici d'uns 12.000 metres quadrats, que comportarà la previsió de 420 o 450 places d'aparcament. Tot això segons un estudi previ redactat per en Joan Portet al maig del 2021. Atès que d'acord amb el protocol signat en data 27 de novembre de 2020 entre l'Ajuntament de Calella, el Departament de Salut i el Servei Català de Salut per l'establiment de les bases de col·laboració institucional per l'ampliació i modernització de l'Hospital Sant Jaume de Calella, es va convenir que l'ampliació de l'edifici sanitari anirà a càrrec del Departament i el d'aparcament a càrrec de, i el, l'aparcament a càrrec de l'Ajuntament i que en qualsevol cas les obres de construcció de l'ampliació de l'hospital no podran iniciar-se fins que s'hagi construït l'aparcament, tota vegada que la dita ampliació es fa damunt dels terrenys en què actualment s'utilitzen per tal menester.
Doncs en aquest moment era quan Sofian Larossi explicava que els treballs d'ampliació de l'hospital no començaran fins que es posi en funcionament l'aparcament a Can Saleta. En aquest protocol entre administracions per fer efectiva doncs, l'ampliació del recinte hospitalari es preveu que es construeixi un aparcament de 12.000 metres quadrats en superfície distribuïts en dues plantes amb capacitat per entre 420 i 450 places d'aparcament. Quedaran afectats els terrenys de darrere Can Saleta, que ara són d'ús exclusiu pels professionals de l'hospital i també de l'Hostal Univers, que han de passar a ser de titularitat municipal.
En aquest punt s'està pendent de la cessió de la finca de 3.491 metres quadrats al Departament de Salut, on s'hi aixecarà l'edifici, i de l'expropiació per part de l'Ajuntament de les altres dues finques, on ara hi ha un negoci de restauració, a l'entrada de, on hi haurà l'entrada a l'aparcament. En el torn d'intervencions polítiques, els partits del govern i l'oposició van apel·lar a la importància de treballar plegats per tirar endavant el projecte per la percussió que tindrà de cara a la ciutadania. Escoltem a la regidora de la CUP, Núria Freixas, i el portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada.
Crec que és un moment molt important perquè és un primer pas de canvi del que és l'Hospital de Calella actual. Llavors, aquesta condició necessària que ens obliga a fer ara s'aprovarà, i llavors doncs és un fet molt important per Calella, aquest canvi en positiu de l'hospital, i esperem això, que tot vagi endavant, tot segueixi, hi hagi aquesta ampliació i aquesta millora qualitativa que volem els, tota la població de Calella.
Estem d'acord en que GESBIA es faci càrrec de tot el procés de formació del projecte, de la construcció i de la gestió de l'aparcament. És la decisió lògica. Però clar, és un procés que, com hem vist abans, quan hem discutit altres acords, requeriria la participació de tots els grups, perquè bueno, hi ha decisions que estan molt condicionades.
També van intervenir la discussió política el cap a l'oposició Xavier Pons Domènech d'Esquerra i l'alcalde Marc Buch.
Ara sembla que estem en el bon camí, doncs mirem de treballar junts, i nosaltres, tal com hem dit també a porta tancada, ens oferim sempre, i sempre ho farem, i saben que som coherents i així ho hem fet en aquest mandat, doncs estem a disposició de qualsevol partit per reclamar doncs, el que faci falta.
És un moment molt important, senyal de que tot va avançant, tot va tirant endavant, és un tràmit indispensable i una senyal inequívoca cap a la ciutadania doncs, que el projecte de l'hospital va tirant endavant, participació de tots els grups, i serà tant com que ja hem posat en aquesta proposta que portem a aprovar aquí, que un cop s'hagi fet la licitació del projecte executiu de construcció de l'aparcament, s'hagi fet el pla de viabilitat, es tornarà a portar en aquest ple municipal perquè sigui tot el ple qui aprovi per majoria, doncs, primer el projecte, però el més important segon és aquest pla de viabilitat i sobretot l'endeutament.
La sessió ordinària del ple municipal de desembre, l'últim d'aquest any, va donar llum a la modificació del PON per integrar la planta menys 2 de l'Aldi al futur Museu del Roser, així com a declarar la balustrada del Passeig Manuel Puigvert, obra de Jeroni Martorell, com a bé cultural d'interès local, un becil. L'alcalde va excusar també l'assistència del regidor de Ciutadans, Guillermo Gómez, per motius de salut.
Encara en la crònica de la sessió ordinària del ple d'ahir, hem de dir que el Tribunal Suprem ha donat la raó al privat que va recórrer l'acord de la Junta de Govern Local de l'any 2015 per adjudicar l'explotació de la guingueta de platja Blue Bar. Va denunciar que les propostes presentades al concurs per obtenir-ne la gestió eren d'empreses vinculades a un mateix grup, contravenint així les clàusules del concurs. Doncs bé, després de 6 anys i de sentències favorables per part de 3 instàncies judicials, el ple municipal va acordar ahir l'execució de la sentència. La sentència del Suprem, que és ferma. Això, doncs, obliga l'Ajuntament de Calella a cedir-ne la gestió al privat, que s'hi va presentar amb una oferta econòmica inferior de 68.000 euros anuals de cànon. Amb tot, el negoci no canviarà de mans, i és que hi ha un acord entre les parts, el que també hi ha donat conformitat al plenari, però no amb el vistiplau de tots els partits. De fet, l'oposició ahir, Naomi, va ser molt crítica, diuen, amb la nul·la informació que se'ls ha traslladat de tot aquest procés judicial.
Per 11 vots a favor, Junts per Calella, PDeCAT, PSC i Calella en Comú, i 5 abstencions, Esquerra i CUP. El ple municipal ha acceptat l'execució de la sentència que obliga el consistori a readjudicar la guingueta número 5 que explotava la Mercatil Hostilena en favor del privat Santiago Pecero. Amb tot, les dues parts han arribat a un acord perquè el negoci continuï com fins ara, amb la marca comercial Blue Bar, també amb el vistiplau municipal. Qui surt perdent? L'Ajuntament de Calella, que a partir del gener del 2023 i fins al 2031 passarà a cobrar un cànon anual de 68.000 euros en comptes dels 152.000 que ha ingressat des del 2016. Els partits de l'oposició van coincidir a posar el crit al cel pel fet de no haver tingut coneixement del procediment judicial fins al passat mes de juliol. Advertien que els implica en el moment que els seus representants van formar part de la mesa d'adjudicació. Des de la CUP, Núria Freixas va denunciar falta d'informació i de transparència.
Només vull deixar constància de la falta de transparència en tot moment, no només nosaltres, sinó l'antiga legislatura, i que una mica se veia venir també aquest procés de mala gestió en el moment de la concessió d'aquestes guinguetes, de si estava dins del procés, si no estava dins del procés d'obrir els sobres o no d'obrir els sobres, aquest canvi de nom, tota aquesta situació poc clara que ja es preveia que podia passar, que ha acabat finalment passant i que ha acabat amb aquesta situació.
Per part de Calella en Comú, el regidor portaveu Sebastián Tejada va reclamar explicacions pel fet que s'hagi reservat informació que podria implicar els representants que van formar part de la mesa d'adjudicació.
Aquesta denúncia ha passat, com a mínim, per tres tribunals fins a arribar al Tribunal Suprem. El Tribunal de Primera Instància, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal Suprem, en un procés que ha durat 6 anys. Durant aquests 6 anys, les persones que van participar en el procés de decisió no hem tingut, no només el regidor Catà, el regidor Ferrer, no hem tingut cap notícia d'això. Alguns van votar en contra i, bueno, en aquest cas estaven defensats, però com tots sabem, els regidors que van votar a favor podien estar requerits legalment, fins i tot patrimonialment, per aquesta decisió. I, per tant, creiem que algú, l'equip de govern, diria jo, en aquest cas, s'ha extralimitat reservant aquesta informació. Per tant, demanem una explicació al per què ha passat això.
Des d'Esquerra, el regidor Carles Ferrer va desvetllar i que en ple procés d'adjudicació de les guinguetes ja es va advertir de la circumstància que obliga l'Ajuntament a readjudicar l'explotació de la número 5 de la Platja Gran. Deia el regidor que es va mirar cap a un altre cantó.
Es posava sobre la taula que hi havia sospites òbvies, que hi havia diverses empreses que es presentaven al concurs i que tenien propietats compartides i que això estava clarament referenciat en les clàusules i en les condicions. No es va fer absolutament res, es va posar sobre la taula. I el jutge, al final, ens diu que s'han d'eliminar 5 empreses, que es va demostrar que pertanyien al mateix grup en el moment de l'obertura dels sobres. A mi, francament, és que és claríssim. És a dir, em podran explicar el que vulguin, podran posar els condicionants que vulguin, però és que la sentència és inapel·lable. El Tribunal Suprem ha dit que no hi ha més recorregut i que és claríssim. Llavors, alguna cosa es va fer malament, es va fer molt malament.
Des d'Esquerra es va alertar que l'execució de la sentència implicarà una reducció del cànon d'explotació de les guinguetes de 250.000 euros a 200.000. I és que la meitat del que es recaptava amb l'anterior model de bars de platja, quan es recaptaven 400.000, llavors no arribaven a cobrir les despeses de manteniment del litoral. En aquest sentit, tant republicans com comuns van posar en qüestió que l'oferta hostalera a la platja amb només 4 guinguetes funcionant de les 10 que s'havien tret a concurs i amb Garbí coberta només amb l'activitat del Bahari.
Des del govern, en aquest punt, només el tinent d'alcaldia de serveis de Ciutat, Albert Torrent, de Junts per Calella, PDeCAT, i l'alcalde Marc Buch van intervenir en aquest punt del debat amb aquestes intervencions.
Complim una sentència amb un licitador que queda fora des del primer dia, o sigui que aquests 700.000 i els 400.000 i els 800.000 que perd l'Ajuntament, el jutge diu que no els havíem d'haver cobrat mai, o sigui que queda fora de la licitació i així és com queda en el dia d'avui, com en compliment de la sentència judicial.
En futurs procediments, doncs en tot cas ja tots n'aprenem de les coses i mirarem doncs d'informar més, però en cap cas doncs, manca de transparència perquè se'ls ha informat de tot i es seguirà fent com sempre. I dir també que és un tema que vostès saben que formen part de les meses doncs, d'adjudicació, els polítics poques coses tenim a dir, i a més doncs, jo crec que en aquest moment els tècnics tampoc tenien cap culpa, perquè, deixin-m'ho dir, la sentència, jo no és que sigui jurista, però és una mica estranya i costa una mica d'entendre, per tant, jo crec que aquí no, això és com un cas una mica digne d'estudi, eh?
Els regidors del grup municipal socialista no van intervenir en el debat, mentre que el regidor de Ciutadans, Guillermo Gómez, va excusar la seva assistència de la sessió plenària per motius de salut.
Els centres calellencs de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva registren un total de 13 persones ingressades per positius per coronavirus respecte a les 3 que hi havia en l'últim recompte. Això era el mes passat. Són 2 ingressats a l'Hospital Sant Jaume i 11 al sociosanitari. En l'actualització de casos Covid dels centres de la corporació, en el cas de Calella s'han comptabilitzat, Naomi, 3 defuncions.
A l'Hospital de Calella també en els últims 30 dies, s'han registrat 21 ingressos i 19 altes, 5 de les quals han estat pacients que ja han negativitzat però que continuen ingressats al centre. També s'ha produït un trasllat d'un pacient a un altre centre sanitari. Pel que fa a l'Hospital Sociosanitari de Calella, en els darrers dies s'han detectat 11 nous positius, quan fa un mes no n'hi havia cap. Tenint en compte tots els centres de la corporació, actualment també n'hi ha 15 professionals positius i en aïllament per la Covid.
L'edifici del Mercat Municipal, l'antic escorxador o la balustrada del passeig Manel Puigvert o també el Parc del Mau són alguns dels treballs que l'arquitecte Jeroni Martorell va fer a Calella Ciutat, amb qui la seva família ja estava vinculada. L'empremta arquitectònica i artística que hi ha deixat el converteix en figura local, tal com ha afirmat Raquel Lacuesta, doctora en Història de l'Art i membre de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi, que aquesta tarda pronunciarà una conferència a Calella organitzada per l'Associació Amics del Patrimoni Històric, una conferència que es farà a l'Auditori a les 7 de la tarda amb entrada lliure, però recordeu que l'aforament està limitat.
Arquitecte de referència del noucentisme català, Jeroni Martorell és també una figura artística clau en la història de Calella, on va exercir d'arquitecte municipal. La seva família està vinculada amb la ciutat i en el seu estudi va projectar diverses construccions que ara es poden contemplar, com el Mercat Municipal o l'antiga biblioteca, a més de la balustrada del passeig Manuel Puigvert. Però la seva contribució va anar més enllà, ajudant a la modernització de l'espai públic. Així ho ha posat de relleu la doctora Raquel Cuesta, membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts, que demà farà l'auditori, que avui farà l'auditori, una conferència al voltant de l'obra i el llegat de Martorell.
Aquesta producció de Martorell a Calella és precisament la que enllaça la Calella antiga, tradicional, de construccions tradicionals, d'urbanisme tradicional, amb la modernitat dels principis del segle XX, amb la Mancomunitat de Catalunya, amb el noucentisme, amb la regeneració del poble i la higienització, el sanejament, la construcció de clavegram i després la construcció d'espais públics, com he dit abans, d'oci, com és el passeig marítim o com és el Parc del Mau. Ell és molt conscient que les ciutats, per petites que siguin, han de tenir espais d'oci.
Amb una formació sòlida en els moviments artístics de la Renaixença i el modernisme, va treballar al costat d'Antoni Gaudí, gran referent de l'arquitectura catalana, i va ser primer del cap de servei de catalogació i conservació dels monuments a Catalunya, el primer que es va crear a Espanya. La doctora en Història de l'Art, coneixedora i divulgadora de la seva obra, aposta perquè Calella aculli un centre d'estudis per donar a conèixer Jeroni Martorell. Apunta que l'antiga biblioteca de l'edifici de Costa i Fornaguera seria l'espai idoni a llançar la proposta i ha llançat la proposta a través d'aquesta casa.
Jo vaig llançar la idea de que la biblioteca dissenyada per Martorell damunt de les escoles fos recuperada i fos recuperada amb un ús perfectament compatible, sense gaires despeses, que seria el Centre d'Estudis Jeroni Martorell. Martorell és un gran conegut, no només a Calella, no només a Catalunya, sinó que a tot Espanya el coneixen. Perquè ja n'hi ha hagut gent, entre ells jo, que l'hem donat a conèixer. I és una figura molt respectada.
La Costa també ha fet notar l'existència a Calella d'un altre conjunt arquitectònic de gran valor històric. Són els pisos de Sant Quirze, que es van aixecar després de la Guerra Civil per donar sostre als treballadors. Els va projectar José Antonio Cordec, una figura clau per a l'arquitectura moderna de la segona meitat del segle XX.
És un edifici que ara pues, presenta un aspecte decadent, un aspecte un tant deixat, però que es pot recuperar, es pot restaurar, i a més hi ha a l'Arxiu Municipal de Calella, a l'Arxiu Històric, hi ha tota la planimetria i es podria tornar a revertir aquella imatge que tenia tan digna i tan pròpia de Coderc. És un valor afegit, tenia un Coderc a Calella, perquè ja ho he dit, que no tots els pobles tenen un edifici de Coderc.
La conferència sobre l'arquitectura de Jeroni Martorell tindrà lloc aquesta tarda a l'Auditori a les 7. Forma part del cicle de tardor que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella.
Educació canviarà la calefacció de l'Institut Bisbe Sivilla. Obres de millora del confort tèrmic que es faran l'estiu vinent amb una inversió prevista de 568.000 euros que es finançaran a través dels fons europeus Next Generation.
La directora del Bisbe Sivilla, Eva Sánchez, ha explicat que Educació coneix que hi ha zones del centre on alumnes i professors hi passen fred.
La calefacció té 50 anys en el centre, la caldera que hi ha actualment ja feia falta. Teníem parts on quan poses la calefacció fa molta calor i en canvi n'hi ha zones del centre on els radiadors són més antics i el sistema és més antic on els professors tenen fred. I és una calefacció central que no podem regular, vull dir, no podem posar una temperatura a una zona de l'edifici i una altra diferent a una altra part. Per tant, això suposem i esperem que amb la reforma que farem se pugui solucionar.
La directora de l'Institut ha explicat que s'està aprofitant els estius per fer diverses actuacions de reforma als centres. Va començar per reforçar-ne l'estructura i diu que queda pendent un projecte d'eficiència.
El més urgent era reformar l'estructura externa de l'edifici, que és el que han fet, i ara a poc a poc doncs, suposo que aniran millorant altres coses, com ara la calefacció, l'aïllament del centre, que també està previst millorar-lo.
Més coses a comarca. La policia local de Pineda ha activat un dispositiu específic pensat per garantir la seguretat al municipi davant la previsió d'increment de visitants per celebrar les festes de Nadal. En concret, es reforçarà la vigilància a peu de carrer amb patrulles que garantiran una major proximitat i agilitat també en l'assistència d'incidències. Els esforços se centraran en franges horàries de certa activitat comercial en previsió d'augment de la concurrència. Així, el dispositiu específic reforçarà el sector de Poble Nou, amb especial presència a les avingudes Mediterrani i Hispanitat, però també al sector comercial del centre, a Plaça Espanya, Amèlies i també al carrer Doctor Bartomeu. El Tecnocampus, amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra i l'empresa Aquahotel, ha premiat els millors estudiants de primer de curs de la Universitat Mataronina. Ho ha fet a través de les beques Talent, amb una ajuda econòmica que permetrà que els estudiants estalvin més de 2.700 euros en la matrícula del primer curs. A banda, també s'han lliurat les beques Universitat Empresa amb dotació econòmica per part d'Aquahotel, que s'atorguen els dos millors expedients del primer curs del doble grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d'Empresa i gestió de la innovació. L'acte de lliurament es va fer a la sala de graus, en un acte en el qual hi va intervenir l'alcalde de Mataró, que és president del Tecnocampus, David Bote. Tots els ponents van destacar que les beques premien l'esforç fet en l'etapa preuniversitària i el primer curs a la universitat i demostren la voluntat de reconèixer l'excel·lència per part d'empreses i institucions. I Mataró obrirà una convocatòria pública per escollir el futur defensor del ciutadà. El ple d'aquest mes ha aprovat inicialment el nou reglament amb l'objectiu de establir les bases del que ha de ser aquesta nova institució. Actualment el càrrec es troba vacant, donada la defunció el passat mes de juny del que era defensor, Jordi Puig de Rajols. Mataró va ser un dels primers municipis catalans que va crear aquesta figura. Ho va fer l'any 2001 com a institució de bon govern i bona administració. El reglament orgànic municipal definia les seves funcions i en determinava el funcionament, però no s'havia arribat mai a desplegar. La nova proposta és fruit del treball conjunt de tots els grups municipals. Al juny El ple va aprovar per una àmplia majoria aquesta iniciativa presentada a instàncies d'Esquerra Republicana perquè la institució es regulés específicament amb un reglament i s'adaptés a les necessitats actuals. I ara els esports amb Bedoy Char.
En portes d'un nou cap de setmana i encarant el nou pont de la propera setmana, anem a repassar els compromisos dels nostres primers equips, que són pocs els que competiran, ja que molts d'ells, moltes de les competicions, agafen festes per aquest pont. Qui s'hi jugarà serà la gent del Club Bàsquet Calella, primer de tot les noies, que ho faran contra el Masnou a 10:45 del matí. Les de Virgili García intentaran aconseguir la quarta victòria consecutiva al pavelló municipal d'esports. Encabat aquest encontre, hi haurà la presentació del Club Bàsquet Calella des dels més petits fins als més grans. I després de la presentació del club, derbi Club Bàsquet Calella Pineda, partida 1:45 del migdia. I l'altre equip calellenc que també competirà aquest cap de setmana són la gent del tenis taula. Pel que fa als nois del Termotur, es desplaçaran dissabte a la pista de joc del Mollerussa per jugar a 4:45 de la tarda. I les noies jugaran a partit de Lliga en concentració, és a dir, que cap de setmana jugaran 3 partits aquí a Calella, el diumenge a les 11 contra els amics, a 4:45 de la tarda contra el Vilablareix i a les 7 de la tarda contra el Caçà.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs arribem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica pel que queda de divendres, però també per tot el cap de setmana. Ho fem en connexió amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada, de moment, comença amb intervals de núvols baixos que marxaran ràpidament i donaran pas a un matí completament assolellat. El mateix esperem per la tarda. De tota manera, avui amb temperatures una mica més baixes. Unes temperatures màximes que amb prou feines arribaran als 13 o 14 graus allò més pujant, i això tenint en compte que predominarà força el sol, amb alguns núvols primets que també poden aparèixer aquesta tarda, i amb vent que en conjunt bufarà aquest matí lleugerament moderat de component nord aquesta tarda del nord-nord-est fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima estarà dominada per la maror amb àrees de mar de fons. Tot això després que aquesta passada nit hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Demà dissabte, finalment, sembla que tindrem un dia majoritàriament assolellat, un dia de sol que farà que les temperatures nocturnes baixin respecte a les d'avui, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca, mentre que les màximes, per contra, seran una mica més elevades, però poca cosa. Els vents, per la seva banda, de fluixos a lleugerament moderats de component oest-sud-oest, i la situació marítima, doncs, novament, com avui, dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a diumenge hi ha una petita novetat, i és que durant la matinada i el matí passarà una línia frontal. Ahir semblava que només havia de deixar pluges durant la matinada, doncs bé, sembla que al llarg del matí de diumenge el cel estarà ennuvolat i podrem tenir precipitacions febles, poc importants. Hem de tenir en compte que els vents seran més aviat terrers, més aviat aponentats, per tant, força secs. En definitiva, de precipitació important no se n'espera, però sí que hi haurà algunes pluges al matí de diumenge. Després, a primeres hores de la tarda, ja marxaran els núvols i el sol s'acabaria imposant, amb unes temperatures que diumenge pujaran, lògicament, durant la nit per la presència de més núvols, però les màximes seran una mica més baixes. I dilluns de la setmana vinent, per cert, una setmana amb molts dies festius, doncs esperem un temps, en un primer moment, força tranquil, dilluns amb núvols prims, temperatures que tornaran a baixar durant la nit amb ambient fred a primeres hores, les màximes es recuperen una mica. Dijous, dimarts, volem dir, sembla que tindrem un temps majoritàriament assolellat, tot i que a la tarda augmentaran els núvols, i la nit de dimarts a dimecres podrem tenir algun ruixat novament de caràcter feble i dispers aquí a la comarca. Dimecres el temps tornarà a ser assolellat, dijous passarà una altra línia frontal que tornarà a deixar algunes pluges per acabar amb un divendres que bàsicament tornarà a ser assolellat. Per tant, sembla que tindrem una miqueta de tot aquesta setmana vinent. Molts segurament aprofitaran per fer pont, però bàsicament el temps en conjunt serà força tranquil amb aquestes petites línies frontals que, sobretot dijous, podrien deixar pluges una mica més destacables.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93-766-0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Hem sentit les senyals horàries a 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui divendres 2 de desembre. Què hem fet amb la Naomi Esteve? Gràcies, Naomi. T'escoltem a partir de les 4. Què teniu preparat avui, els de l'Ona Maresma?
Doncs avui un programa molt de divendres. Parlarem del Diversones Fest, que es farà aquest cap de setmana a Tordera, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. També parlarem de la cursa d'orientació que s'ha de fer a Sant Vicenç, amb Sergi Rabat, que és el director d'aquesta cursa. Parlarem de les grans estrenes a la gran a plataformes i a la gran pantalla. Tindrem secció de teatre, com sempre, els dels divendres. I acabarem el programa d'una manera molt musical amb la cantant calellenca Aina da Silva.
Doncs us escoltarem a partir de les 4 de la tarda a l'Ona Maresma. Gràcies, Naomi, bon cap de setmana. També bon cap de setmana a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem tots dilluns puntuals a la 1 del migdia. Fins llavors, que acabeu de passar molt bon divendres o bon cap de setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat. Un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.